Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Són les 8 d'aquest dilluns 25 de juny. És moment de repassar quin temps farà avui al Baix Empordà. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Segueix el temps anticiclònic i, per tant, avui tindrem un dia plenament assolellat i amb bones temperatures, que s'enfilaran fins als 31 graus de màxima i la mínima no baixarà dels 17 graus. Els propers dies s'esperen molt similars als darrers dies.
Gràcies, Martí. Toni Sellas, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Una noia menor d'edat denuncia haver estat víctima d'una agressió sexual a Palamós. Segons la denúncia, els fets haurien passat la nit de la Revetlla de Sant Joan a la platja del municipi.
Un home de 65 anys mor a la platja Gran de l'Estartit. El van trobar inconscient el dijous i els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja estava vigilada i onejava la bandera verda.
Nova senyalització per evitar que els cotxes passin pel centre de Torroella. Es proposa que per anar cap a la Costa Brava Nord els cotxes vagin per la J-643 i la C-252 en direcció a l'Escala o Figueres, passant per Parlavà i Verges. Els senyals estan ubicats a la rotonda abans del pont del Ter.
El Baix Empordà s'incorpora a l'operatiu de suport i vigilància de la campanya de la sega. L'objectiu és reduir el nombre d'incendis relacionats amb la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. Des del 2012 s'han reduït un 80% a les 7 comarques on s'aplicava.
Canviaran la fesomia de la rotonda d'accés a Aigua Blava amb una nova decoració i vegetació. El pressupost és de més de 18.000 euros. Es faran 3 parets seques i es plantaran 30 ceps i 2 alzines sureres.
Tres noves incorporacions al Palamós Club de Futbol són Pepo Soler, davanter del Girona C, i el central Sergio González Moreno Cema i el davanter Pep Roca, procedents del Bescanó. D'altra banda, la plataforma Junts pel Degà presenta una trentena d'avals de socis per promoure la moció contra la junta directiva.
I avui al Supermatí entrevistarem al cap de l'oposició Palafrugell, Juli Fernández, un any després de la moció de censura que el va fer fora d'alcaldia, i com cada dilluns anirem a Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Galabús de la llibreria El Cucut. Això quan són les 8 i gairebé 3 minuts. La notícia d'aquest cap de setmana, més enllà de la pròpia Revetlla de Sant Joan, és aquesta denúncia d'una agressió sexual a una menor a la platja de Palamós a la Revetlla de Sant Joan. La noia té 15 anys i, segons avança aquest matí La Vanguardia, els Mossos ja han detingut el suposat agressor, que també és un adolescent de 15 anys. La descripció que va fer la noia ha permès a la policia identificar ràpidament el noi. Els Mossos també van rebre altres 3 denúncies per agressions sexuals a Barcelona. Miquel Buch és el conseller d'Interior.
Evidentment que el que ha succeït, no tant a la manada, sinó que també... però el que ha succeït, doncs, en festes com el Sant Fermín, doncs, tot això té afectacions, no? I, per tant, doncs, fa de que possibles agressors s'ho repensin i, a la vegada, també tots els ciutadans de l'entorn estiguem també atents i amatents. El que, doncs, potser fa uns anys ens semblava que era una cosa molt tolerable, ara ja som els primers a denunciar-ho. Jo crec que això també, doncs, fa que anem canviant comportaments.
Cal recordar que per primer cop les barraques de Palamós han tingut aquest any un punt lila per assessorar i actuar segons cada cas, per assessorar les dones que es poguessin veure afectades per una situació com aquesta. La CUP del municipi, per la seva banda, assegura que proposarà una reunió d'urgència per revisar les actuacions de l'Ajuntament en matèria de violència masclista. Toni, avui hem de parlar també de la mort d'un home a la platja Gran de l'Estartit.
L'home d'uns 65 anys el van trobar inconscient el dijous i els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja estava vigilada i onejava la bandera verda. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, sobretot en cas de cansament o de malestar. També recorden que si aquesta sensació apareix dins de l'aigua, cal sortir-ne ràpidament.
Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana de Sant Joan s'ha estrenat la nova senyalització per evitar que els cotxes passin pel centre de Torroella.
S'aposta per un itinerari alternatiu senyalitzat de juny a setembre que redistribueixi els cotxes, donat que la carretera C31 que creua Torroella esdevé l'eix que comunica moltes destinacions d'oci a l'Alt i al Baix Empordà. Es vol apostar per un itinerari perifèric en sentit Costa Brava Nord, que començarà la rotonda d'entrada a Torroella abans de creuar el Ter. Aquestes mesures no signifiquen que els cotxes no puguin circular en direcció nord per la C31 per dins de Torroella. Això sí, la senyalització anima a no fer-ho avisant amb un triangle vermell del perill de les retencions que ja s'hi segueix la ruta habitual.
I un altre estrena aquest cap de setmana. El passeig de les Pites de Palamós ha obert als vianants aquest cap de setmana després que s'hagin acabat les obres de millora. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. Durant els darrers mesos s'han canviat els panots del passeig, en total 3.400 metres quadrats, a causa del deteriorament i el mal estat en què es trobaven. Una de les principals queixes era la manca de seguretat davant possibles relliscades que ja havien tingut lloc alguna vegada, a causa de la humitat del terra del passeig molt proper al mar. Els panots de ceràmica instal·lats fa 20 anys s'han substituït per uns de nous, amb una superfície porosa que evita el lliscament. A més, s'han eliminat els murs de les escales d'accés al passeig, que s'han reemplaçat per baranes i també s'hi han ubicat parterres i nou mobiliari urbà. El projecte s'ha dividit en dues fases, de les quals s'han encarregat una promotora privada i el propi Ajuntament de Palamós. El cost global de la reforma ha estat de 106.000 euros.
A partir d'avui, 80 il·lustradors canviaran la cara dels serveis de pediatria dels serveis de salut integrat del Baix Empordà. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
Es tracta d'una experiència pionera a Girona, a la província de Girona, consistent en un procés de remodelació artística dels espais assistencials infantils del CAP de Palafrugell i el de l'Hospital de Palamós.
La iniciativa s'emmarca dins del projecte començat per acompanyar-te amb la supervisió d'Ignasi Blanc, que vol humanitzar els espais sanitaris per fer-los més càlids i agradables per als pacients que estan a punt d'entrar a quiròfan o ser visitats per un especialista. En concret, l'acció es concentra en els espais de pediatria de l'Hospital de Palamós i al CAP de Palafrugell, i on s'hi representen motius de flora i fauna de la Costa Brava. El fil conductor serà la Loa, un personatge creat per Raúl Castillo que guiarà els pacients a través dels diferents espais. En total seran una vuitantena de pintors que es posaran mans a la feina a partir d'avui i tenen previst acabar aquest dissabte.
Toni Selles, a l'estiu també hem d'anar en compte amb els incendis. El Baix Empordà s'incorpora a l'operatiu de suport i vigilància de la campanya de la sega. L'objectiu d'aquest pla és reduir el nombre d'incendis forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys.
Aquest és el setè any que el Departament d'Agricultura posa en marxa aquest operatiu de suport i vigilància. Hi participen el cos d'agents rurals, el grup especial de prevenció d'incendis forestals i les agrupacions de defensa forestal. Es mantindrà fins a finals de juliol, quan acabi la campanya de la sega. El Baix Empordà s'incorpora enguany juntament amb l'Alt Empordà i el Gironès. Ara l'operació engloba 10 comarques arreu de Catalunya i el 67% de la superfície de conreu del país. En les edicions anteriors s'havia desplegat en 7 comarques, en les quals el nombre d'incendis originats per l'activitat de la sega s'ha reduït un 80% des de l'any 2012. Els treballs de la sega són una activitat agrària amb un elevat risc d'incendi, perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable.
I si aquest matí, després de despertar-vos, agafeu el cotxe o esteu anant en cotxe ara mateix i aneu cap a Begur, Trobareu que de moment encara no. De moment encara ho trobareu tot normal, però la rotonda d'accés a Aigua Blava de la carretera GIB-6532 s'enjardinarà i es decorarà amb un pressupost de 18.000 euros. El procés de licitació està obert i el criteri únic està relacionat amb quan hagi de costar aquestes obres. Es faran 3 parets seques i es plantaran 30 ceps de 3 anys d'edat. També es plantaran 2 alzines sureres en una planxa d'acer que rodona al centre d'aquesta rotonda, una rotonda que es va construir fa molt poc. I a la Bisbal s'està fent una teràpia assistida amb animals al geriàtric Zoilo Feliu. La teràpia permet millorar la qualitat de vida de les persones grans amb la companyia de gossos, cabres i gallines al Vallejide.
L'associació Atagi, especialitzada en la teràpia amb animals a les comarques gironines, visita setmanalment la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu, incorporant així noves activitats terapèutiques per tal de millorar el seu benestar psicosocial. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones grans amb la companyia de gossos, cabres i gallines.
I ara marxem cap a la Bisbal. Perquè el Museu Terracota ha obert una nova línia editorial amb la presentació del catàleg de l'exposició de Javier Garcés. Estem molt contents de poder tornar a saludar en Manel Magrinyà.
Bon dia, Dani. Divendres al vespre va tenir lloc al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà la presentació del catàleg de l'exposició Javier Garcés, Escultures Ceràmiques, que enceta la nova línia editorial del museu. Davant d'un Javier Garcés visiblement emocionat, en un acte presidit per Lluís Saiz, alcalde de la Bisbal, van intervindre Xavier Roques, conservador del museu, el fotògraf i comissari d'exposicions Eugeni Prieto i el dissenyador gràfic Pere Álvaro. Un cop acabada la presentació, van poder parlar amb l'aragonès Javier Garcés, que l'any 1991, coincidint amb la seva primera exposició important a la Sala Gaspar de Barcelona, ja abans de convertir-se en el reconegut artista que és avui, ja s'havia establert a la Bisbal d'Empordà. Com va anar això, Javier?
Sí, jo tornava de Londres, vaig muntar una filigrana d'exposició, vull dir filigrana, perquè era, crec que va ser molt potent. El treball, tot el treball que havia fet a Londres, el vaig exposant allà i ho vaig deixar tot.
Tu comences pintant?
Sí, vaig començar pintant el 77.
Les belles arts?
I allà a fer escultura.
Quan agafes aquesta modalitat policromada?
El 2002, 2003, 2004.
Fins llavors?
No, sí, havia fet alguna policromia, però era escultura més aviat abstracta. Era un altre tipus d'escultura, amb planxa de ferro. També hi havia referències escultòriques, també vaig tenir un moment molt figuratiu amb la planxa de ferro, però quan jo vaig anar a Londres el 89, aquesta referència s'havia perdut. Hi havia magníficament tants més conceptuals, és el que deia abans.
Què estàs fent ara mateix, Javier?
Sí, jo ara acabo de fer una ceràmica, per exemple. Entrarà al forn la setmana que ve. I ara vull fer una talla en fusta. Acabo de pintar una pintura a l'oli i ara mateix estic fent un dibuix.
De totes aquestes disciplines, quina és per tu la més important?
El dibuix és la que explica, és el nucli de la qüestió, és el dibuix. Després derives i si vols, per exemple, una realització, una cosificació potent, l'oli te la pot donar. Si vols la cosificació total és l'escultura. Però el dibuix és el plantejament. És on estan totes les indicacions. És allà on està tot, pel que ho sàpiga llegir. Després derives...
I aquest catàleg què representa per tu?
No ho sé, bueno, és com aquesta mostra. Jo trobo que és una meravella, és un luxe per mi. Poder ensenyar el meu treball amb aquesta dignitat, tant en l'espai expositiu com en l'espai d'impresa, en paper.
I a casa teva?
Exactament. Això és el que més m'agrada. I a casa meva.
Molt bé, Javier. Doncs, en nom meu i dels companys de Radio Capital, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Penso que està fantàstic. I moltíssimes gràcies a tu.
El Vall Empordà. d'Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors. Com el grup Tenis la Bisbal i el
Camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
La Festa Major de Platja de...
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Són les 8 i ara mateix 15 minuts. I seguim al supermatí quan són avui dilluns 25 de juny de 2018. Fa poc més d'un any de la moció de censura que van presentar Esquerra Republicana i el PDeCAT a Palafrugell. Un any després, el govern de Josep Fip i Ferrer ha anat desenvolupant diferents projectes que portem explicant les últimes setmanes, per exemple, el nou espai d'arts escèniques, el pàrquing de Llafranc o l'última fase de l'edifici de l'energia. També hi ha altres temes més polèmics sobre la taula, com la gestió de les escombraries o l'ambient de la policia local. Sobre tot això, volem parlar-ne amb qui era alcalde abans de la moció de censura, amb el senyor Juli Fernández. Senyor Fernández, bon dia. Ara sí, senyor Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Ara, disculpi. Dèiem que de fet, la setmana passada vostè va fer una roda de premsa on explicava, on feia balanç d'aquest any de govern de Republicans i el PDeCAT. Vostè deia que moltes de les, o la majoria de les accions que ha dut a terme el govern de Piferrer són resultat de la seva acció de govern.
Bé, jo en primer lloc volia puntualitzar un tema que tu has fet a la introducció, que crec que és important perquè la gent se situï, i és que la moció de censura es presenta fa 13 mesos entre Esquerra Republicana i quatre membres del grup de Convergència i Unió. Recordem que en l'Ajuntament no hi ha el grup de PDeCAT, formalment. Està bé que la gent sàpiga que aquell grup de Convergència i Unió, que eren 5, es varen dividir, i quatre membres se varen anar a signar la moció de censura.
Sí, vostè hi fa molta referència, però entendrà que nosaltres... Per no haver-ho de repetir cada cop, ens basem en els membres del grup que formen part del PDeCAT.
Sí, però és que el PDeCAT com a tal no existeix a Palafrugell, per l'Ajuntament.
No, clar, perquè a les darreres eleccions no estava creat el partit, encara existia Convergència i Unió, no?
Però haguéssim pogut fer com ha fet altres ajuntaments que han canviat el grup. No hi ha problema si la llei permet. La llei permet que es canviï el grup i es nomeni el grup de PDeCAT. Per què no ho han fet? Però, bueno, suposo que els seus interessos tindran, no? Però jo no que vull saber, deixar clar que la gent ho sàpiga, que el que hi ha és una moció de censura entre Esquerra Republicana i quatre membres de Convergència i Unió, que ara ells, com a militants, són militants de PDeCAT. Cap problema. Dit això, jo amb la meva roda de premsa em vaig reafirmar, i la introducció que has fet tu encara ho corrobora més, perquè tot parla de tres grans projectes, que és la segona fase de l'edifici d'energia, el projecte d'art escènica de l'antic Museu del Suro i el passeig, el pàrquing de Llafranc, que totes tres o estaven ja fetes o s'estaven planificant. Vull recordar que la segona fase de l'energia, inclús l'obra ja es va adjudicar i va deixar els diners preparats al meu govern. Allò de l'art escèniques ve fruit d'una pla estratègia d'equipaments culturals que es va fer pel meu govern, que ja veia que aquí calia quin és aquest espai, i jo vaig deixar l'arquitecte contractat per redactar el primer projecte. I el Parc Guinea Fran també era un projecte que hi havia. Nosaltres l'haguéssim fet diferent, l'haguéssim fet amb una col·laboració público-privada, perquè entenem que és la manera que sigui molt més viable i que no es passi com el Parc del Xupitea, però bé, en qualsevol cas el govern ha decidit executar-lo tot i pagar-ho tot amb recursos públics, i res a dir, però són tres projectes que ja estaven planificats amb l'anterior govern.
Però clar, vostè era alcalde des de l'any 2011, és a dir, l'any 2007 portava 7 anys, 6 anys a l'alcaldia, portem un any de govern d'Esquerra Republicana i el PDeCAT. Vostè creu que amb un any dona temps de, no sé, des del desconeixement, en un any dona temps, tenint en compte que hi ha projectes endarrerits o projectes pendents de la govern anterior, dona temps de fer noves propostes?
Home, i tant que dona temps, sobretot si tens un model de poble diferent. Segons el seu gran argument és que ells tenen Esquerra Republicana, té un projecte de poble totalment diferent al del PSC. Per tant, jo entenc que ells puguin acabar obres iniciades amb el meu govern, però no tenen per què continuar obres planificades. Per exemple, el que té generat la teva obligació, per exemple, és molt clar que tenien d'acabar l'àrea, la segona fase d'energia, perquè estava amb diners i adjudicada l'obra. Però no tenien per què iniciar o continuar les obres de l'antic Museu del Suro. Ni tenien per què fer el pàrquing de Bella França, si realment el seu model és tan diferent al nostre.
Però ells quan van presentar la moció de censura, en cap moment van dir que estiguessin d'acord en aquests punts concrets de la... Després repassarem com pensa que han evolucionat els punts clau de la moció de censura, però en aquell moment no van dir que estiguessin en contra del pàrquing de Llafranc o de les obres del Museu del Suro.
No, sí, jo en cap moment he criticat que segueixi la meva obra de govern. El que critico és que només la segueixin i no creïn res de nou, perquè si analitzes el que han fet ells de nou, que podria dir com a acció de govern pròpia, a mi em costa trobar-ne, no sé què tenen per nou, els espais pels gossos, que és prou important, que jo també vaig intentar buscar espai i no vaig trobar-ne, però o sigui, projectes estratègics de futur, ells com a nou no han fet cap. I hi ha dos que els tenen totalment aturats, que aquests sí que són de futur, que és el pla especial de l'autovia de Calella, aturat fa un any, i el pla especial de la façana sud, de Palafrugell, que just l'entrada que hi ha per l'espai, perquè la gent ens entengui, un dial coqui, que allò s'ha de sentar, que també porta un any aturat. Aquests sí que són elements estratègics de Palafrugell i que estan totalment aturats des que ells han arribat al govern. Per tant, jo el que dic és que més enllà d'acabar gran part de l'obra que jo vaig iniciar, trobo faltar elements nous sobre la taula.
Un dels motius pels quals es va realitzar la moció de censura, segons van assegurar en aquell moment l'alcalde Josep Pi Ferrer, va ser la qüestió de la gestió de les escombraries. I en els darrers dies hem tingut polèmica perquè sembla, si, almenys si fem cas a les xarxes socials, l'ambient és que la situació de les escombraries al carrer han pitjorat en els últims mesos.
Bé, jo a part de les xarxes socials, que bueno, faig un seguiment relatiu perquè no sigo mai un gran seguidor, jo em baso molt amb els contactes que he tingut jo en les diferents associacions de veïns. I és que està molt pitjor en aquests moments del que estava abans. Però sobretot està pitjor, el que s'ha deixat molt clar és que quan tu arribes al govern fruit d'una moció de censura i argumentes la moció amb tres pilars bàsics de manca de gestió, com va ser escombraries, un fet i semàfors de Llofriu, el que la gent espera com a mínim és que en aquest any, en aquests tres temes, el poble hagi millorat o hagi tingut canvis substancials, no? I bé, en les escombraries és obvi que està molt i molt pitjor, ja dic, no només per la xarxa, sinó també per parlar amb les entitats veïns. Només que el dia que la gent hagués anat ahir a l'una del migdia a les platges, a veure com estaven fruit de la revetlla de Sant Joan, vull dir, perquè veia exactament quin és el nivell d'activitat. Però el més greu d'això és que han fet canvis sistemàtics, de canvis de contenidors i de sistema, sense informar prèviament a la gent. Quan ells sempre deien que el tema de les escombraries era un tema d'informació i pedagògic. Per tant, molts canvis, sense informar els veïns i, a més, òbviament, jo crec que hi ha també una manca de dedicació per part del regidor, perquè les escombraries i sobretot el recollir de trastos vells al carrer necessita de molt de seguiment i molta traspàs d'informació a l'empresa que fa el servei. Per tant, jo crec que és una obvietat que aquest servei està molt pitjor ara que quan jo vaig deixar, el que jo vaig reconèixer que era un servei que calia millorar molt. Vull recordar que el nou contracte que es va adjudicar just un any abans de marxar jo va substituir una empresa que feia més de 20 anys que feia aquest servei. Va implicar un canvi radical i els canvis, doncs, costa de la seva implantació.
Això li anava a preguntar, és a dir, reconeixem que abans de la moció de censura la situació amb les escombraries tampoc era positiva.
No, o sigui, abans de la moció de censura tots just portaven 4 mesos amb el nou contracte adjudicat. I quan tu implantes un sistema totalment nou, de sistema de recollida, de tot, és obvi que hi ha un temps d'adaptació. Jo ho vaig reconèixer, o sigui, jo mai he dit que en aquell moment les escombraries fossin modèliques, perquè no hi ha cap municipi que siguin modèliques. El que sí que he dit jo és que si tu fas una moció de censura diguem que això és el teu gran objectiu i per això la fas, el que és estrany és que en un any no hagi millorat res, sinó que hem empitjorat. Que això és el que s'ha de criticar al govern actual. Vostè va ser la moció en un tema concret i porta un any i l'únic que han fet ha sigut empitjorar la situació.
I des del punt de vista concret, què es pot fer per millorar ara mateix la situació de les escombraries als carrers de Palafrugell?
Jo crec que aquí s'ha de fer, primer, una tasca de molta informació als veïns, que sàpiguen en tot moment on estan ubicats els contenidors. Segon, una tasca de seguiment a través de més agents cívics que permeti detectar les incidències, passar-les automàticament a l'empresa perquè passi a recollir-les o el mateix dia o l'endemà. I després una cosa que jo vaig deixar preparada, que finalment es va anul·lar, que era una aplicació d'incidències, de forma que tant la policia local com tots els agents que han treballat al carrer, agents me refereixo a les pròpies empreses que tenen contractades, puguin passar qualsevol incidència que es trobin en un centre de control i des d'allà es gestionin les incidències de forma conjunta. Això en alguns ajuntaments ho han fet i comença a funcionar, però el que cal sobretot és més control, més dedicació, més vigilància i intentar que els canvis que facin no siguin canvis improvisats, que prèviament es informi la gent, perquè estem veient, per exemple, que estan canviant molts contenidors. Aquests contenidors no els col·loquen a la zona de minusvàlids, d'aparcament de minusvàlids, i vol dir que aquests aparcaments també desapareixen. Per tant, jo crec que hi ha una certa, diguéssim, improvisació que està fent que a més ara hi hagi una situació de caos. Tinguem en compte que si ara està així, en ple juliol i agost no vull ni imaginar-me com estarà, perquè són els mesos que hi ha més concentració de gent i que més residus es generen. Per tant, ja cal que es posin les piles i ja cal que els regidors de serveis també treballin els caps de setmana. Que aquí la feina de la política no és només treballar dilluns o divendres, que això ho fa qualsevol empresa, en qualsevol empresa. La política per la Pujol és el treball que fas divendres, dissabtes i diumenges.
Com veu la gestió de la policia?
Bé, la policia és un altre exemple del que no s'ha de fer mai. Jo quan vaig deixar la policia, que va ser una àrea que va tenir molts altibaixos, precisament per això també vaig fer el canvi a última hora de quedar-me últim any de mandat meu a la policia directament jo, perquè entenia que calia un contacte directe, un lideratge directe amb la policia. Ells, tot just al mes de juny, quan arriben al govern, la policia, el quadre de comandament, hi ha unes diferències importants i entren en crisi. I clar, i l'últim que entra en crisi és que el propi regidor de la policia, amb una manifestació a la premsa, em deia que hi havia policies que estaven cobrant per sobre el que els pertocava. Això, òbviament, crea un mal clima laboral. Jo confio que ara amb el nou cap, que per mi tota la confiança i una persona preparada, que això es comença a reconduir, perquè és un col·lectiu importantíssim, no només per la quantitat de gent que hi ha, sinó perquè és la imatge de Palafrugell. Per tant, pel bé de tots, fora bo que el govern s'impliqués més, s'hi dediqués més, i intentés que el clima laboral en la policia i en tot l'Ajuntament, perquè és important, recuperi l'espai que hi havia abans de consens i diàleg, que era de forma permanent.
La decisió d'incorporar un nou cap a la policia local a Palafrugell també neix del seu govern municipal?
No, nosaltres teníem un subinspector, que era el que ocupava la plaça. Vull recordar que hi havien hagut diversos abans. Per tant, nosaltres no teníem en la pròpia plantilla orgànica interna nostra, no teníem la voluntat de crear una plaça nova d'inspector, entre altres coses perquè en aquell moment, quan jo estic com a alcalde, no hi havia el conflicte que es va produir el mes de juny, que va ser el trencament de la pròpia cúpula. Quan jo hi era, la cúpula estaven organitzats, hi havia una bona relació, perquè jo hi anava pràcticament cada dia a la policia. en el moment que la cúpula es trenca, el govern actual decideix que la millor opció és portar un inspector, i jo amb això no ho he criticat. És una opció política que cadascú la gestiona. El que sí que he criticat és el que ha comportat internament el mal clima laboral fruit d'algunes manifestacions que ha fet el propi regidor. I molta d'això és...
En un primer moment m'havia semblat, ha estat un miratge, que aplaudia una decisió del govern de Palafrugell.
No l'he criticat, jo crec que una vegada arriba en el moment de que el mes de juny, quan arriba al govern, la cúpula de policia es trenca totalment, jo crec que només li quedava una alternativa al govern, que era crear un inspector nou. Jo no he criticat, el que he criticat ha sigut la gestió interna que s'ha fet d'aquest conflicte, perquè ha provocat que en aquell moment a la policia hi hagi una forta contestació a l'equip de govern, sobretot fruit de les manifestacions que ha fet el regidor. Mm-hmm. El PSC està d'acord en la figura de l'inspector i està d'acord amb el fet que hi hagi en aquell moment, sigui en David el que sigui inspector. Que jo en aquell moment no ho hagués fet perquè no es donava les condicions, perquè la cúpula no estava trencada, òbviament no hagués fet jo aquesta proposta. Però a vegades ells la fan, jo la comparteixo.
A la roda de premsa de la setmana passada, vostè no va deixar clar si es presentaria o no de nou a les eleccions. Imagino que avui tampoc ens ho dirà, eh?
No us ho diria, perquè si hi ha una falta de respecte cap a mi mateix, cap a la meva família, cap al meu entorn polític. Jo soc una persona compromesa amb el meu entorn i, per tant, el primer que estic fent és valorant amb la meva gent quina opció fem. Vull també valorar amb diferents col·lectius de Palafrugell quines són les seves percepcions en relació a la meva candidatura, si és que la presento. Per tant, estem tot just, encara falta més de... uns 10-11 mesos per les eleccions. Per tant, la voluntat meva seria fer-ho públic en aquest mes d'agost-setembre. En qualsevol cas...
Agost-setembre, esperi que ens ho apuntarem.
Sí, agost-setembre serà quan jo decidiré el que faig. De què dependrà? Sí. Bàsicament, de la família, bàsicament també del que jo pugui recollir a diferents sectors de la població en relació a com volíem que jo tornés a encapçalar una llista transversal del PSC, i a partir d'aquí prendre una decisió pensant en mi, en Palafrugell i en el partit també, òbviament.
En tot cas, si vostè prengués la decisió de no presentar-se, en quin moment es presentaria el candidat, el nou candidat? Ho dic perquè els mesos avancen i aquest nou candidat, al costat d'un lideratge fort, molt visible al PSC de Palafrugell, com és el de Juli Fernández, caldrà que aquest nou candidat es faci un lloc i es visibilitzi. Quan sabríem o quan tindríem clar qui seria el candidat?
Bueno, jo crec que al cap d'un mes. No oblidem que jo, a part de la meva funció com a cap de llista del PSC, soc secretari adjunt d'organització del PSC a nivell nacional. Per tant, soc una persona que tinc una forta responsabilitat política i, per tant, no faré res que pugui perjudicar el projecte del PSC de Palafrugell. Aleshores, tots els passos que faré els faré pensant també en que tant si soc jo com si és un altre company o companya del partit tingui temps suficient com per poder fer un projecte per Palafrugell i que, en tot cas, sempre jo sempre estaré al costat. Vull dir que no deixaré ni molt menys que la persona que vingui, si realment ha de ser nova, sigui home o sigui dona, doncs es trobin en un forat en quant a lideratge. Per tant, és veritat que com més temps tinguin és millor, però si el candidat nou o candidata nova, en el cas de Codini Fos, ho sapigués que es pogués nomenar cap a l'octubre, històricament, quasi sempre els candidats s'han nomenat en el segon semestre l'any abans de les eleccions, excepte que siguin candidats que ja han repetit i, per tant, no cal aquest moviment, no? Però pensem, per exemple, que en aquests moments tampoc hi ha cap candidat pel futur de PDeCAT o Junts per Catalunya, o com els vulguin dir, tampoc tenim candidat de Ciutadans, tampoc tenim candidat del PP, tampoc tenim candidats dels Comuns. Per tant, no és cap drama que el PSC digui quin és el seu candidat al mes de setembre-octubre.
Vostè deia que està pendent per prendre la decisió de si es presentarà o no, mira per la seva família, mira les entitats, pot ser que també estigui mirant amb un ull al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per veure si surt la sentència sobre el Salet del Golfet, una sentència que podria dir que la llicència d'obres que va donar el seu govern va ser il·legal.
No, jo no estic preocupat per això. Qualsevol, jo també jo en el ple ja vaig dir-ho, que en qualsevol cas, si surti la sentència, diu el Servei de Justícia de Catalunya, primer ha de sortir la sentència, i aquesta sentència, òbviament, com tu te saps, surti com surti, no és ferma, perquè tant una part com l'altra poden anar a recórrer fins al Suprem. I també vaig dir que si aquesta sentència sortia, de vegades fos ferma la sentència, es demostrava que la llicència estava mal donada, jo assumiria les meves responsabilitats polítiques, no tinc cap dubte, ho he dit i ho mantinc. Però vull recordar una cosa, que el fet de que surti la sentència al Tribunal Superior de Justícia, en aquesta primera instància, no és ni molt menys una sentència que sigui ferma. Quantes vegades hem tingut sentències a Palau d'Urgell que s'han recorregut al Suprem i s'han guanyat?
Però vol dir que... Vol dir que encara que sortís la sentència abans o després de que vostè fes pública la seva candidatura o no candidatura, però si és candidatura finalment, no vol dir que encara que no sigui ferma una sentència en contra del seu govern afectaria greument la seva imatge?
Bueno, depèn de com surti la sentència. Clar, si la sentència surt dient que el que està en qüestió són 70 metres, com diu la Generalitat, doncs jo no sé si això és un greu error, una cosa que la llicència digués que la llicència ha donat en zona verda, no? Però en qualsevol cas, tinguem en compte que el que hi ha en litigi en aquest moment entre la Generalitat i l'Ajuntament és una discussió de 71 metres quadrats sobre una casa que té 750 metres quadrats. Per tant, vull dir, depèn de com surti la sentència i en quins termes. Vostè estarà d'acord amb mi que no és el mateix que surt en sentència diguent que la llicència està donada de forma il·legal perquè s'ha donat en zona verda, que el fet de que digui que la sentència té alguna irregularitat en aquest sentit dels metres quadrats que dic jo. Cal analitzar-la. En qualsevol cas, no sé què esperar en això, perquè la sentència del Tribunal Superior de Justícia no sé exactament en quins termes. Jo ara mateix, com que no estic a l'Ajuntament, al govern, perdó, no domino els tempos que estan en l'àmbit judicial. El que sí que puc dir és que el govern actual, com no pot ser d'una altra manera, un dels arguments que deia que el bufet era la moció de censura, ara estan dient, perquè ho han dit per escrit i ho han dit a nivell judicial, que la llicència està ben donada. Per tant, és obvi que quan un està a la posició pot fer una cosa, però quan està el govern té l'obligació de defensar que tots els actes que fa l'Ajuntament són actes que s'ajusten a la legalitat. Com així ho vaig defensar jo, i ho segueixo defensat. Però ja dic, la meva espera no va en la qüestió de la sentència, la meva espera va perquè jo porto la política des del 2003, he sempre sigut una persona que ha defensat els dos mandats màxims amb la mateixa responsabilitat. És veritat que jo no portava dos mandats, que portava només 6 anys, i perquè també és veritat que també em pesa, doncs que jo vinc d'una trajectòria política, he estat diputat al Parlament d'Espanya, de portaveu d'Economia, del Govern, he estat parlamentari al Parlament de Catalunya durant 3 anys, i porto una trajectòria política que a mi ara, doncs escolta, també tinc una família, tinc una nena petita de 2 anys i mig, i també vull disfrutar de la meva família, que durant el 2003 porto en primera línia de política.
Queda clar. Senyor Juli Fernández, portaveu del Partit Socialista a Palafrugell, cap de l'oposició, exalcalde, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Abans dels esports i abans de passar al comentari, us hem d'explicar que més de 8.000 persones han passat aquest cap de setmana per la platja gran de l'Estartit en la Revetlla de Sant Joan, que ha organitzat per tercer any el Festival Ítaca. Les actuacions de Charango, Che Sudaka i Doctor Cràpul el divendres i Debri Night, Coers i Germà Negra dissabte van omplir una revetlla, una festa que s'ha convertit en una de les més multitudinàries de l'estiu a les comarques de Girona. Gerard.
A més, aquest any els concerts van tenir un marcat to reivindicatiu i de suport als rapers condemnats amb tots els artistes, i el personal de l'empresa organitzadora dalt de l'escenari es va desplegar una pancarta amb el lema Free Valtònic a la presó per cantar, i a través de megafonia es va reproduir una gravació del cantant on animava el públic a defensar els seus drets col·lectius. L'èxit de públic ha fet que la revetlla de Sant Joan celebrada a la platja gran de l'Estartit sigui la més multitudinària de les que se'l celebren a la demarcació. Des de l'organització del festival creuen que la bona assistència d'aquests 2 dies suposarà un important increment d'espectadors, i ja tenen coll avall que l'Ítaca 2018 tancarà amb la xifra més alta de públic de totes les 6 edicions que s'han celebrat fins ara. Tot i això, cal recordar que encara queden 2 caps de setmana més del festival.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Les 8 i gairebé 40 minuts, anem al comentari. Un comentari que avui ens deixa en Pere Carreras.
He estat uns dies fora del meu estimat Empordà. Uns dies que he passat, literalment, sobre una bicicleta, fent un d'aquells recorreguts llargs, viatjant barato, atravessant tres països d'Europa en bici, cosa que tant m'agrada. Uns 80 quilòmetres al dia sobre una bicicleta donen molt temps per pensar. Penses primer en el mal que et fan les natges i les mans, d'aguantar el manillar i d'estar en una posició forçada tantes hores. Però fora d'això, penses en molts arguments més, alguns de feina, altres de millora personal, també sobre tu mateix i la vida. Però entre les moltes idees que et venen al cap, m'ha vingut sovint la del respecte entre usuaris de la carretera. Crec que altres cops ja ho havia indicat. Penses en el respecte cap als ciclistes, la seva relació amb els vehicles i els carrils bici. Com que aquests dies he estat moltes vegades a tocar dels cotxes, tractors i motos, conduint amb la bici enmig del trànsit, m'ha vingut de nou la idea de fragilitat. Fas la reflexió que diu: només que la conductora o conductor de la furgoneta del costat tingui el més mínim despiste, m'engega contra el mur, m'estampa contra la barana de la carretera o m'estimba penya avall directament i s'hauria acabat en Pere Carreras i la seva bicicleta. Europa, que tantes vegades sembla el paradís de la moralitat on tothom fa les coses bé, jo he vist fer disbarats com passar autobusos, sí, autobusos, en trams com el de la nostra Via Verda. O més coses, des de la bici estant, sentint els vehicles a pràcticament pocs centímetres, he vist a conductors, diguem-ne europeus, amb auriculars, alguns fins i tot amb ostentació d'auricularitat. I com que estàs a tocar dels vehicles, també he vist que gent de totes les edats, en aquesta avançada i normativitzada Europa, escriuen whatsapps mentre condueixen, i llançar cigarretes pel vidre també ho he vist. Tot això ho he vist a Europa. Però repetiria l'experiència sobre la bicicleta, malgrat la fragilitat, perquè vas amb bici i entres al cor dels pobles, que és com dir que entres al menjador de la gent, o si voleu més poètic, al cor de la gent. Sobre la bicicleta sents les converses, sents els idiomes, sents les olors del pa al matí i dels cafès i els croissants quan obren les pastisseries, sents l'olor de l'herba acabada de segar o l'olor dels camps adobats, l'olor del bestiar a les granges o dels gasos prop de les zones industrials, sents els ocells, tants ocells diferents que ni sabies. Sents els trons i la humitat, la pluja i l'olor de la terra molla o el so característic que fa l'aire quan t'acostes a un aeroport i un avió a terra. Tot això ho dona un viatge en bicicleta d'aquests llargs, de molts dies i molts quilòmetres, molt barat, on penses en moltes coses i la teva integritat, la teva fragilitat. Ara que he tornat a la rutina, he estat de nou al volant d'un cotxe i avui mateix m'he trobat que he deixat un espai molt generós, generosíssim, a dos jubilats en bicicleta que devien tenir tot el temps del món per pensar en la seva pròpia fragilitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 43 minuts als esports. Bona notícia d'esports. La incorporació divendres passat de tres nous fitxatges a les files del Palamós Club de Futbol. Pepo Soler, davanter del Girona C, el central Sergio González Moreno Sema i el davanter Pep Roca, procedents de les files del Bescanó. Per altra banda, també divendres passat, Junts pel Degà va lliurar els DNIs originals de 31 socis del club per avalar la seva petició que promou una moció de censura contra la junta directiva del Palamós. Bon dia, Alba Cabrera.
Bon dia, Dani. A part d'aquestes noves incorporacions de Pepu Soler, Zema i Pep Roca, recordem que aquests fitxatges s'afegeixen al de Pàmies, Alexis Sánchez, Àlex Santoro, Adri i Joel Salas, Àlex Fajardo i Genís Balaguer. A més, Javi Salamero també podrà comptar amb les renovacions per la propera temporada del Degà d'Uri Vila, Sergio García i el capità David Cano. D'altra banda, com la junta del club Palamosí en principi havia desestimat els DNIs que s'havien presentat inicialment per la moció de censura impulsada per Junts pel Degà, aquesta plataforma, com bé ja has dit, va presentar divendres 31 còpies de DNIs compulsades davant l'administració d'entitat palamosina. Superat aquest tràmit, Junts pel Degà, liderats per en Pere Liu, confien que la Junta convoqui aviat l'assemblea on s'haurà de resoldre aquesta qüestió.
Moltes gràcies, Alba Cabrera, i ara una altra Alba, amb qui ja hem parlat abans. Anem a l'actualitat general. El govern català xifra en 6.000 milions d'euros els deutes pendents de l'Estat amb Catalunya. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, vol tornar a posar sobre la taula els continguts de tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional, com la taxa de l'audiovisual o l'impost sobre els dipòsits bancaris.
En total són 6.000 milions d'euros que haurien d'estar sobre la taula si l'Estat vol complir amb tot el que comporta el sistema de finançament vigent, tant les competències específiques com el principi de lleialtat institucional, com el que ells mateixos, el mateix Partit Socialista, va aprovar amb l'Estatut. Per tant, això s'hauria de poder... Vaja. És a dir, qualsevol, fins i tot si algú, si el PSC estigués al Departament d'Economia i volgués fer una política merament, doncs, de gestió, també ho hauria de posar sobre la taula. I per tant, nosaltres, aquest serà un mínim, no? I repeteixo, totes aquestes qüestions no substitueixen el dret a l'autodeterminació.
En una entrevista a la CN, el conseller ha advertit que el pagament d'aquesta quantitat és un mínim, ja que és un deute que prové de compromisos incomplerts. De cara a la negociació amb l'Estat, ha assegurat que prioritzaran el treball de govern a govern per davant d'organismes multilaterals com el Consell de Política Fiscal i Financera, que de moment no han servit de gaire.
I el portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, celebra la predisposició de Sánchez al diàleg bilateral, però reclama que sigui per tot i sense cap mena de fre.
És l'hora que el senyor Sánchez i que tots els representants polítics de l'Estat espanyol ens tractin de manera bilateral i de manera adulta. Ja som grandets. Catalunya és una nació. Catalunya pot esdevenir estat o ha d'esdevenir república el dia que els seus ciutadans ho decideixin així. Per tant, insisteixo, és un molt bon primer pas. Anem en la bona direcció, començar a entendre que el camí de la bilateralitat és el correcte. Però no hi ha bilateralitats de primera i de segona velocitat. Aquí no podem anar en primera, hem d'anar en cinquena, hem d'anar a totes. I la bilateralitat no només s'anuncia, sinó que a més es practica.
Eduard Pujol ha subratllat que diàleg bilateral vol dir per a tot, i no només per parlar de les infraestructures pendents o de les lleis recorregudes al Tribunal Constitucional, tal com va apuntar el president espanyol. El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts per Catalunya també ha titllat de curiós que la crida al diàleg bilateral de Sánchez es produeixi després de reunir-se amb el president francès Emmanuel Macron.
I Itàlia reclama un canvi radical en l'estratègia migratòria de la Unió Europea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que Espanya serà constructiva mentre Merkel aposta per acords bilaterals o trilaterals a la cimera dels 16 estats de la Unió Europea.
La sociedad española y el conjunto de las instituciones españolas puede aportar y mucho en cómo gestionar de manera eficaz la realidad migratoria, y en ese sentido lo que sí que apelaremos será a esa actitud constructiva, integradora, y apelando también y reivindicando los valores europeos, que no son más que la solidaridad entre Estados miembros, que es el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que esos respetos a los derechos humanos no están solamente en nuestros tratados, sino también en las convenciones internacionales de las cuales forma parte y firma la Unión Europea y el conjunto de los países de la Unión Europea, y por supuesto también la reivindicación o una respuesta europea a un desafío global como es el de la migración.
Segons fonts diplomàtiques italianes, la proposta del govern italià és crear camps de desembarcament fora de la Unió Europea i el repartiment obligatori d'aquells demandants d'asil que arribin al bloc. És a dir, que si arriben a Itàlia sigui considerat com que arriben a territori europeu.
Moltes gràcies, Alba. Moment de l'agenda. Avui podeu gaudir d'una visita guiada al poblat ibèric de Castell.
El poblat ibèric de Castell està situat en un promontori que s'endinsa en el mar a la platja que porta el mateix nom. És un assentament fortificat ocupat des del segle VI abans de Crist fins a l'època romana. En aquesta visita coneixerem a fons la seva evolució històrica i descobrirem els espais urbans i les diverses estructures que encara conserva el jaciment. L'activitat comença a les 11 del matí i tindrà una durada aproximada d'una hora. Organitza l'Ajuntament de Palamós i el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Al Teatre La Gorga de Palamós, Les Vídues, una esbojarrada de comèdia per tancar la festa major.
Per 8è any, la gent del taller de teatre de la gent gran es presenta una comèdia de disbarats i malentesos per festa major. En aquest cas, una senyora adinerada, vídua tres cops, passa les tardes al saló de casa seva amb una altra amiga, també vídua, i els seus tres marits, incinerats, que les contemplen des de tres meravelloses urnes. Si voleu veure aquest espectacle, serà a partir de les 7 de la tarda al Teatre La Gorga de Palamós.
I un avançament, el proper divendres dia 29, a 8:45 del vespre, a la Platja Gran de Platja d'Aro, concert de Pablo Martín Quartet.
Les nits de jazz de Platja d'Aro són una de les activitats d'estiu més fresques, dinàmiques, de qualitat i amb més èxit de públic a la Costa Brava. Un festival gratuït i adreçat a tots els públics arran de mar que proposa artistes i formacions punteres en el panorama del jazz català i obert als estils musicals que fan frontera amb el jazz, com el gospel, el swing i els musicals. El grup format per Quique Pérez, bateria, David Moyano, contrabaix, Marc Capardón, al piano i Pablo Martín, el saxo tenor i clarinet, proposen una aproximació al bebop i al handbop amb temes i arranjaments propis, que ja els podreu veure aquest divendres a la Platja Gran de Platja d'Aro a partir de 8:45.
I de la música als llibres, Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres esteu bé?
També bé.
Bueno,
també bé, sí, sí, sí.
Es presenta un dia d'estiu bonic, no? Primers dies d'estiu.
Sí.
A veure si ens disfrutem.
Sí, jo crec que sí. Ja ens deia en Martí que el nostre meteoròleg que tindrem bon temps.
Molt bé, molt bé. Doncs tots preparats per la plaja. El que passa que el llibre que us vull recomanar no seria el típic plagero, perquè sabeu que hi ha èpoques o llocs en els que llegim. A vegades la lectura que triem hauria d'anar lligada en el lloc on la llegirem, no? Per tant, un llibre de plaja podria ser més un best-seller, un llibre amb una edició de butxaca, que potser no t'hagis de concentrar gaire quan el llegeixes, i que les distraccions típiques de fresses desconegudes o d'ambients una mica moguts, doncs que puguin acceptar aquesta lectura.
Sí.
Però el d'avui no és el cas, perquè és una autora extraordinària, una dona molt jove, va néixer l'any 72, és sarda, va néixer a Sardenya l'any 72, es diu Miquela Murgia, i és una de les escriptores, crec, més brillants que hi ha en aquests moments d'aquesta generació.
I què escriu?
Mira, el seu primer llibre es diu, el primer que es va traduir aquí, perdona, perquè el primer probablement no sigui aquest, però el primer que es va traduir aquí es diu La Cavadora. La Cavadora en castellà, en català ho tenia Proa i en castellà ho té Salamandra, i és una novel·la situada en un poble petit, sard, en el que una senyora que cus a casa seva, una mica benestant però sense fills, decideix adoptar una veïna que ja no cap a casa. En aquí això es havia donat fa anys, no sé si vosaltres ho teniu present, i eren com si fossin padrins, i llavors aquella criatura dormia a casa la persona que l'havia adoptat, i cada vegada hi feia més coses, però jugava i tenia els germans a prop quan volia. El que passa és que, esclar, arriba un moment, a mesura que es van fent grans, que la relació es distancia una mica, acaben siguent una mica més com cosins que com germans. I fins i tot després hi ha els llagos. Això en aquí, que jo sàpiga, no té nom, però a Itàlia en diuen fills de l'ànima, els fills que s'adopten d'aquesta manera. I La Cavadora ja és una novel·la extraordinària que, si vulgueu, us en parlaré un altre dia. Avui he volgut parlar d'una relació perillosa, que ja és la novel·la que ha sortit ara, a l'editorial Proa, I quan el vaig començar a llegir, el primer paràgraf, el vaig trobar tan ben escrit que em va venir com una emoció que em va sortir de l'estómac.
El primer paràgraf, no sé si el trobat.
Eh?
El primer paràgraf.
Sí, perquè el vaig trobar tan ben escrit, o sigui, vaig pensar, mare de Déu, que espectacular que és. I no puc anar de pressa llegint aquesta dona perquè repeteixo tota la lectura. O sigui, és com paladejar. És com quan et menges un bombó que voldries repetir-lo. O sigui, no en vols pas menjar dos o tres. Vols que l'estona de menjar el duri més, no?
Carai.
I el voldries tornar a menjar. Doncs a la literatura de la Múrgia és això. I jo perquè us fessi una idea, no només de com escriu, sinó de com retrata una escena, us havia triat una secció que és molt interessant i que és una... La novel·la tracta d'una dona que s'ha fet famosa, és una artista, és una dona de les escenes i coneix un vellet que és un violinista que tot just comença, un nano de 18 anys i tenen una trobada en un concert en el qual estan tots dos convidats. I ell, quan la coneix, aprofita per demanar-li que sigui la seva mestra. Per als alumnes virtuosos i els mestres importants, aquesta relació va molt més enllà que la de quatre classes, evidentment. Acceptar tenir un alumne, d'alguna manera, és jugar-te-la amb aquell alumne, jugar-te també el teu prestigi. És una relació que va molt, molt unida, vull dir, pràcticament més que els pares, perquè és voluntària, però tu saps que d'aquella persona ho veus tot, ho veus, vull dir, veus del manà, no?, que et dona. I aquesta novel·la va d'això, d'una dona que és artista, que té un alumne, el qual accepta, malgrat feia temps que no en volia, i comença els ensenyaments. Però mentrestant, i entre capítol i capítol, ella recorda la seva infantesa i recorda els moments importants en els quals va ser conscient de canvis a la seva vida o de la realitat que hi ha en el món. En aquest cas, la família, que són pare, mare i els dos fills, van a la fira, als cabellitos, a fer un bol a la festa, i veuen el que els nens volen comprar en la primera tòmbola que troben. Uh-huh. El germà gran demana una pistola d'aigua i l'escena que ara us llegiré, ella, la nena, la seva mare li... Començo ja, eh? La mare li diu, tu vols alguna cosa? Ho va dir així mateix, sense signe d'interrogació, però no en vaig fer cas, perquè enmig d'aquell batibull d'objectes de plàstic ja havia descobert un objecte tan inesperat que ni m'havia imaginat que ho pogués somiar. Entre els cotxets de color rosa i les nines de totes les mides brillava un carret de gelatí blanc i daurat, estil retro, amb rodetes de veritat, un conjunt de diferents colors per cargolar-hi a sobre. El carro també tenia un tendal de ratlles on es podia penjar el rètol Ice Cream. I tot el conjunt em va semblar un prodigi de tòxics, matisos, pastel, que va fer empalidir de cop les meves trapelleries de la tarda. El paperet amb el preu, escrit a mà, deia que costava 18.000 lires, molts més diners dels que pensaven gastar-se en mi, llevat que consideressin que podien disposar del que li havia sobrat en Daniele. Vaig cometre la ingenuïtat de pensar que sí. Vull allò, vaig dir, assenyalant el carret del venedor. En Daniel ja estava desembolicant la seva pistola i no va parar gens d'esment el que passava. El meu pare em va mirar, va deixar passar uns segons i llavors es va acostar a la parada mentre l'home de les joguines ja baixava el carret dels gelats. Li va fer que no amb el cap. Deixi-ho estar, gràcies, però no ens interessa, va dir amb la cortesia que només gastava amb les persones que no eren importants per ell. Em vaig encarar amb la meva mare amb ulls interrogants. No ens interessa? No era el començament de la negociació que m'esperava. Era un obstacle contra el qual no podia lluitar en cap de les promeses que d'altra banda ja estava disposada a fer. A un no ens interessa, només es podia contestar d'una manera, i era la que feia enrabiar més el meu pare. Per què? En el precís instant que la pregunta em va sortir de la boca, vaig comprendre que havia comès un error. El meu pare no va donar senyal d'haver-me sentit, però la mama va apartar els ulls de mi i en Daniel va alçar els seus a la pistola. A l'altra banda de la parada, el firaire encara estava amb el carret a mig despenjar, en una còmica postura irresolta. És una joguina preciosa, va temptejar. No embruta, no fa sudoll i no té peces petites que es puguin empassar. Parlava per convèncer els pares, però em somreia a mi. I en aquell somriure ja hi vaig entreveure l'únic element que podia contrarrestar la minoria en què em trobava. Per què no ens interessa? Vaig repetir. Encara no del tot conscient que l'atenció que notava ja no tenia res a veure amb la joguina. El meu pare va tornar a callar. Fitava la meva mare amb una mirada ombrívola que ja li coneixia, però de la qual...
Teresa, intuïa... hem de tallar, perquè...
Hem de tancar.
Hem de tancar.
Però ho esteu veient?
Sí.
Vale.
Ens ha captivat. Teresa, moltes...
perillosa.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins aviat.
Fins aviat, estem arribant Adeu. Al final del programa.
Molt bé.
Un programa que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Demà s'hi torna a posar en Miquel 40, al Supermatí. Fins demà.